Digue'm per què ho fas. No ho puc entendre. Si has oblidat tot el que vas aprendre. I els teus ullets deien...
Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen poc menys d'un minut d'un quart de vuit del vespre i avui en aquesta edició tarda del Prat Esports hem de parlar de bàsquet, hem de parlar del Club Bàsquet Prat, que ha guanyat el segon partit i s'assegura ja la classificació per a la repesca de diumenge. Els Potàlava s'han imposat de 12 punts a l'Urus de Ribes i aconsegueixen fer 2 de 2 en victòries. Un bagatge idèntic que el de Puerto Sagunto, que serà el rival de demà del conjunt pretenc. Per tant, doncs, qui s'emporti la victòria demà passarà directament a pujar de categoria i el que perdi s'anirà a la repesca i, doncs, si guanya el partit de la repesca també aconseguirà l'ascens a segona FEB. A l'edició tarda d'avui escoltarem la veu de protagonistes amb entrevistes i les declaracions postpartit. I d'altra banda, hem de parlar de l'AE Prat, que diumenge disputa la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a 6:45 de la tarda al Sagnier. Els pretencs parteixen amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 a l'anada. En una estona també estarem amb protagonistes perquè tindrem via telefònica el porter potablava Daniel Guiseris. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesport, és la nostra adreça. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valeria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports. My head shooting threes, bombing on my enemies in my own league. Can't hear what they telling me. Out here shooting threes, distant from my enemies. They hope I blow the lead, but they can't keep me from victory. C'est la vie, that's just life. May not be what you expected, not for me. I just want to find a thing.
Arrenquem el programa i ho fem, evidentment, començant parlant de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Prat s'ha imposat 75-63 a l'Urus de Ribes. Un partit que ha començat molt bé, tot i que en el primer període podíem dir que ha estat de torns. Primer un parcial de l'Urus de Ribes, després del Club Bàsquet Prat, i així continuament fins que el Club Bàsquet Prat s'ha acabat d'imposar i acabant agafant el control d'aquest primer període, acabant guanyant 22-12, un més 10 al finalitzar, doncs, aquesta primera part del partit. Una tònica que més o menys s'han pogut veure en el segon període, on l'Urus de Ribes, doncs, no ha baixat els braços i on, evidentment, en el tercer període s'ha acabat de desencadellar a favor dels pretencs, que, doncs, han arribat a guanyar per moments de 20 punts. Tot semblava que seria un passeig, que pràcticament al darrer quart, doncs, seria anecdòtic. Doncs res d'això, eh? L'Urus de Ribes, doncs, ha aprofitat aquesta relaxació del Club Bàsquet Prat i, doncs, ha arribat a posar-se fins a 10 punts de diferència, tot i aquest escurçament en el marcador. Finalment, el Club Bàsquet Prat, doncs, no ha perdut el partit i ha estat sempre per davant en l'electrònic. Resultat final, 75-63. D'aquest enfrontament hem de destacar, doncs, actuacions individuals, com la de Nacho Llobet, que ha estat l'MVP, amb 21 de valoració. També el partit de Nogués, que ha estat el jugador amb més temps en pista i un dels màxims anotadors, amb 10 punts. Ell ha aconseguit un 16 de valoració. A banda d'aquests punts, ha agafat 7 rebots i ha donat 3 assistències. Anem a començar a escoltar la veu de protagonistes. Recuperem la roda de premsa del míster, del tècnic, de Mario del Campo, a l'acabar el partit.
Mario, felicitats per aquesta segona victòria. Explica'ns com has vist el partit.
Bueno, avui hem estat molt millor que ahir, molt més concentrats, hem valorat en tot moment el partit que era i el rival que era, i és veritat que amb marcador trencat doncs, era difícil aguantar el partit i la concentració, però en cap moment hem baixat de 9 punts i hem estat molt seriosos davant i darrere.
Ha anat tot més o menys com preveies a nivell de pla de partit?
Bueno, sí, estan molt més sòlids que ahir darrere, dominar taulells, jugar avantatge interior i tindre una mica els tirs una mica més treballats com ahir, que estaven una mica més precipitats, però sí, el pla de partit era aquest.
Com has vist l'evolució també del mateix? Sobretot el primer quart molt de parcials, Euros de Ribas s'ha posat 0-5, el Prat ha respost, després un altre 0-5 d'Euros de Ribas i vosaltres ja us heu desencallat. Després hi ha hagut un moment, no?, on l'equip ha volat, s'ha posat de més de 22 i només l'única coseta potser dolenta és el darrer quart, no?
Sí, però és el que et deia, marcador trencat i vint a dalt, ostres, és molt difícil mantindre la concentració perquè, evidentment, el partit estava trencat. Jo amb més 20 deia, ja estem, però s'ha de jugar i m'han sobrat 8 o 9 minuts. Però bueno, content, menys aquest últim quart que ens ha sobrat, tot la resta crec que hem estat molt seriosos, davant i darrere.
Avui a l'inici, que al final cinquens sempre dieu que és una decisió que no té tampoc 40 minuts, són 40 minuts i juguen tots, però hi ha hagut un cinquè alt a l'inici que buscaves també, i com has actuat en la rotació de minuts avui?
Buscava dominar rebot defensiu perquè l'havien perdut per un moment i buscava seguir tenint avantatges interiors, que és el que una mica hem marcat en aquest moment, però m'ha sortit malament perquè al jugar amb dos grans hem desajustat darrere i hem permès tiros amb ells que han jugat amb dos quatres oberts.
Segona victòria en dos partits, ja només queda un.
Sí, la veritat és que ara sí que es pot dir que queda el partit més important de l'any i el prepararem amb tota la professionalitat i ens deixarem tot per demà poder guanyar i tindre l'ascens.
Com veus a l'equip a nivell d'aguantar físicament, de tots els esforços que està fent?
Bueno, hem intentat rotar el primer dia, hem intentat rotar avui, però és veritat que avui han participat tots, encara que hem intentat que no passessin de 20 minuts. Jo crec que arribem en un bon moment, tenim un bon fons d'armari, a vegades el que tu deies dels parcials, la gent ha de rotar i nosaltres la rotació que tenim és de qualitat i si estem al partit es nota.
També es noten coses com que sorprenentment o no és habitual han acabat en valoració negativa jugadors com Sesey i Smallwood, i tot i així l'equip té capacitat de que no es noti en un marcador.
Sí, és això el que tu dius, potser el Marc és un molt bon jugador amb moltíssima experiència i per ells és un focus molt important aquestes fases, no?, per qualsevol rival, no? I aleshores el tenen molt molt controlat, però el bo d'aquest equip és que no hi ha nom i qualsevol pot aparèixer i pot participar.
Puerto de Sagunto, demà, que has pogut veure dos primers quarts, després també suposo partit repetit, quin perfil de rival és?
Molt intens, molt molt agressiu, defensen moltíssim, jugadors amb experiència, molt lluitadors, amb bona línia exterior, bueno, és un mes, no? Hem de preparar molt bé el partit, a dia d'ara no sé què farem, però tenim tota la tarda per preparar el vídeo i veure els punts forts on els podem atacar.
En un partit que és definitiu, però també amb la tranquil·litat de que fins i tot hi haurà una segona oportunitat, en aquest partit de, no?, win or go home, quines, sempre preguntem per diferències, quines claus creus que poden ser, fins i tot ja més enllà de l'aspecte del joc?
Estar sòlids darrere. Si nosaltres estem sòlids darrere amb situacions d'1-1, de bloqueig directe i amb rebot defensiu, tenim molt guanyat perquè el d'abans surt sol, però passa perquè darrere estem físics i a l'esforç el fem darrere. Després el d'abans ja sortirà.
En aquest sentit, deixant a menys de 60 punts tant a Olacia com a Euros de Ribas, com veus el rendiment de l'equip?
Bé, molt bé, molt bé. El primer dia ja et dic que per mi aquest partit té molt més mèrit que el del primer dia. Crec que el rival és molt més exigent avui que ahir i jo crec que l'equip avui ho ha donat tot i a nivell de concentració estic molt content.
Doncs Mario, perfecte, felicitats i gràcies.
A vosaltres, gràcies.
I com dèiem, un dels jugadors més destacats de l'enfrontament ha estat Nacho Llobet, que en els seus 18 minuts en pista i 16 segons ha aconseguit anotar 9 punts i també doncs, ha agafat un total de 7 de rebots i ha donat una assistència. Escoltem l'MVP de l'enfrontament.
Nacho, què tal, com estàs?
Què tal, com anem?
Com has vist el partit?
Bé, a moments, òbviament, no m'ha estat bé tot el partit, però en global crec que hem fet un partit seriós, que quan ens hem posat a darrere, doncs, des de darrere hem dominat el rebot i hem pogut córrer una mica. I després, doncs, que hem d'estar una mica millor, perquè quan ens han pressionat tot el camp, doncs, hem patit amb pèrdues i són coses, doncs, que en un partit més apretat ens poden penalitzar.
Comentant ara amb el Mario del Campo, parlava d'un rival més exigent respecte a Olàcia. Heu notat vosaltres també a pista aquest puntet més?
Bueno, jo crec que a la mateixa línia, no? Són equips joves que juguen amb intensitat, que intenten jugar amb ritme, que al final depenem molt de no cometre errors tontos nostres, no? Quan defensivament estem bé, òbviament tothom té les seves estratègies, té les seves tàctiques, és estar bé sòlids i dominar el rebot. Si ho fem, que som capaços, doncs al final hi ha una diferència, jo crec, física, de tamany, d'experiència, que si les coses estan igualades a nivell d'intensitat, doncs la balança acaba a favor nostre, no? Al principi s'ha vist, fins i tot sense encert nosaltres estàvem allà, i ara que hem començat a ficar una miqueta hem pogut fer una mica de marge, i ells, doncs, la seva resposta, com és normal, doncs ha sigut, doncs, anem a pressionar tot el camp, anem a pujar una mica el nivell de contacte, i aquí, doncs, hem patit, perquè jo crec que també nosaltres ens hem relaxat una mica. Al final jo crec que l'aprenentatge és que un altre dia potser no tenim aquest marge per perdre 5, 6, 8 punts d'avantatge en la sortida de pressió, hem de millorar això, però no hem de perdre de vista, doncs, que l'objectiu era guanyar, que hem pogut també fer rotacions, no crec que haguem cremat en minutatge cap jugador, i que demà, doncs, al final ens jugarem aquesta primera plaça, amb la segona ja garantida, si no m'equivoco, i al final és l'objectiu que teníem quan vam arribar aquí.
Exacte, ja amb dues victòries, el partit Puerto Sagunto i Olàcia i Euros de Rivas ja eliminats. Com veus precisament aquest partit, aquesta final contra el Puerto Sagunto?
Bueno, Sagunto, pel que hem vist aquests dos dies, al final és un altre equip similar, jove, amb molta intensitat, nivell de contacte, pressió tot el camp. Ens hem trobat equips aquesta temporada. Torno a dir el mateix, crec que nosaltres hem d'estar molt sòlids en el nostre, i si ho som, jo confio plenament en les nostres possibilitats i en la nostra capacitat per emportar-nos el partit. Serietat, rigorositat en el nostre joc, i si ho fem bé, defensem, rebot i no tenim pèrdues, ho tindrem molt bé.
Has parlat d'equip de contactes, no és una excepció, però avui un altre cop hi ha hagut unes quantes jugades que et donaven per un costat, per un altre costava, eh?
Bueno, això és el joc, és normal. Jo he sigut molts anys físicament més petit que algú més gran, i l'única manera que tens per defensar-ho és estar en un contacte permanent i intentar que no s'apropin dins la pintura, no? Ara, doncs, físicament jo sóc el que sóc una mica més gros, i és al revés. Jo sempre ho he dit, el contacte en el món de l'esport, en el món del bàsquet, és normal, mentre no hi hagi res fora de lo que és el joc i ningú intenti fer mal, ni intenti fer coses rares, jo mai m'he enfadat ni ho faré. Al final és el joc i és normal, i respecto moltíssim els rivals. Així que cap problema. Al final és la nostra obligació, doncs, igual a aquest nivell físic.
MVP de l'equip avui, com t'estàs trobant en aquestes fases i com està sent també l'experiència de jugar a fase d'ascens de segona FEB?
Res, jo al final, ja ho he dit tot l'any, jo estic aquí per ajudar l'equip a guanyar, per intentar ajudar l'equip dins i fora de la pista, fer els meus companys millor, i de vegades, doncs, tenim moments una mica bojos en què crec que puc aportar una miqueta de calma i una miqueta d'ordre, no? Avui, doncs, pel que sigui, m'ha tocat valorar una mica més o tal, però zero importància. Lo important és que l'equip hagi guanyat. Al final depenem tots de tots, i que siguem un equip tan llarg, jo crec que és una de les nostres avantatges a la competició, i ja està. Objectiu guanyar demà, no n'hi ha un altre.
Que ens tanquen ja el pavelló i tot. La família ho està seguint d'alguna manera?
Sí, tant. És una llàstima que ens ha tocat tan lluny de casa, no? Perquè si no, doncs, a la meva dona, al meu peque, doncs, que els últims partits de casa han pogut venir, potser fins i tot família els hagués agradat venir, però clar, això ja està molt lluny, no és fàcil, però bueno, tenim els links, ho estan veient, així que contents.
Doncs, Nacho, felicitats, i tant de bo dissabte ja sigui amb celebració grossa aquí al parquet.
Gràcies, moltes ganes de celebrar demà.
Merci, Nacho. What you expected, not for me. I just want the finer things, just a few designer things. I just want sex, success, and some diamond chains. Trying to see it all through Cartier frames. Really, really, solo, solo, nobody.
Escoltes el Prat Esports. I had a dream, I had a vision, I had to work for this and you did it. I had to bleed, still got this team.
bitches. I learned to swim from all your burnt bridges.
Anem a parlar ara de la Lliga Elite, perquè l'Associació Esportiva Prat disputa diumenge la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Mauro a 5:45 de la tarda al Sagnier. Els pretencs parteixen, recordem, amb l'avantatge d'un gol a favor gràcies a la victòria per 0-1 a l'anada. L'autor d'aquest, recordem, Adri Ribas, a la segona part. Abans d'anar amb el nostre entrevistat d'aquesta tarda, escoltem les declaracions del míster, de David Vilajoana, destacant que el Prat ara mateix depèn d'ell mateix per assolir l'objectiu de pujar de categoria.
Estem millor que fa un mes enrere, perquè ara depenem de nosaltres mateixos, que ja diu molt. I ja et dic, el proper partit és un 0-1, en qualsevol moment ja heu vist que és la primera part, n'han tingut dos clares, que el Dani ha fet dos grans aturades. Hem de seguir amb la mateixa dinàmica, d'esforç, de treball, que és el que ens faltava. A nivell de contundència com a equip estàvem tous.
I torn ara per escoltar l'autor d'aquest gol, que de moment doncs, li permet al Prat afrontar la tornada amb aquest avantatge de 0-1. Adri Ribas i també Alejandro Arx assenyalen que ara toca rematar la feina.
Sí, no, al final sabíem que aquest era el nostre moment i que sabíem que ho havíem de fer ara o no ho podríem fer. I al final és el que hem fet. Hem complert i ara queda la segona part.
Sí, bueno, al final nos ayuda a dar un pasito, pero nada más. O sea, hay que jugar la vuelta, quedan otros 90 minutos y a por el objetivo.
Si per alguna cosa va destacar el partit d'anada, va ser per al gran ambient que es va veure i viure a Santa Margarida de Montbui, amb un camp ple de gom a gom. Més de, o gairebé, unes 2.000 persones van presenciar aquest enfrontament. Per tant, el Prat el que vol a la tornada és també simular, on, si més no, doncs tenir també un petit infern amb l'afició pota blava. Per això, el míster David Vilajoana fa una crida per omplir el Sagnier.
M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier, molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un playoff i s'ha de gaudir del playoff. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret, i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un playoff i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo.
I de cara als efectius, doncs, per aquesta tornada, el míster doncs, espera poder ja comptar amb Carlos García i també doncs, amb un Martín Lamelas amb encara més de ritme i una millor condició.
Esperem, aviam si podem comptar amb ell, perquè és un jugador que no només en el camp sinó fora ens aporta molt, i tant de bo puguem comptar amb ell, però vaja, hem d'esperar l'evolució de la seva lumbalgia. I el Lamelas, content, perquè el dia del Martinenc l'hagués matat, i no, és un jugador que ha de marcar diferències. Avui heu vist que ha sortit com un juvenil, corrent-ho tot, n'ha tingut una que ha hagut marcar, venia ell bé, durant 6 mesos d'inactivitat, s'ha incorporat fa apenas un 3 setmanes a entrenar, a agafar el ritme, però si el Martín incorpora la seva qualitat, la mentalitat, i ens ajuda, i ell és conscient i se'n dona compte del que necessitem d'ell, pot ser determinant en aquest playoff, perquè no, hi ha pocs jugadors amb més qualitat que ell en aquesta categoria.
I després d'aquestes declaracions, com us comentàvem a la portada, aquesta tarda tenim un protagonista de luxe per poder parlar més tranquil·lament del partit contra el Sant Mauro. Ja ens acompanya via telefònica el porter pota blava, Daniel Guiseris. Bona tarda i benvingut al Prat Esports, Daniel.
Hola, bona tarda.
Bé, com ha anat la setmana d'entrenament? Suposo que amb el resultat aconseguit a l'anada, molt més còmode, no?
Bueno, sí, una setmana tranquil·leta, que ja portava unes quants que no eren gaire bones, però mira, un resultat, una victòria després de tant temps, pues, és una alegria.
Com us ha afectat a nivell psicològic, no? Això, aquesta victòria en el partit d'anada, no? Després doncs, aquesta mala dinàmica que portava i arrossegava l'equip en el tram final de Lliga, que suposo que era una llosa també que passava.
Bueno, és una alegria. Sabem que no està res fet, però bueno, tornar a guanyar ja et dona un altre moral de cara a afrontar aquest nou partit.
I quin tipus de partit espereu aquest diumenge?
Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta, sí, veritat que anem a un avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt. Jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa, i la segona sí que serà, jo crec, si el resultat s'ha mantingut, un partit més obert, amb moltes més ocasions.
Per tu, quina creus que serà la clau, no? Veient una miqueta com va anar l'anada, amb un Sant Mauro que per moments també es va fer amb el control del partit, que vosaltres després en el segon temps amb uns petits retocs us vau tornar a refer i a dominar, i doncs aquest 0-1 podia haver estat finalment fins i tot un 0-2, tenint això, en l'experiència dels partits de Lliga, on aquí el resultat va ser d'empat a 1 en el partit de Lliga, la victòria en el partit d'anada, per on creus que passarà doncs la clau per assolir doncs aquest pas a la final del playoff?
Jo crec que primer de tot no ens hem de refiar, ja que és un resultat molt curt i que només amb una pilota aturada com va passar a casa ja poden igualar el partit. Així que jo crec que tenim que sortir a guanyar un altre cop, i si fem els deures i guanyem ja haurem passat, però sí que vindrà molt als seus extrems, que són, i a l'Aida ja ens van fer molt de mal perquè són molt bons, es piquen cap a dins, però sí que això, si nosaltres sortim a guanyar i guanyem, ja no a cap problema hi passarem.
A l'anada, ara quan comentava doncs que el Sant Mauro va tenir bons trams del partit, en aquesta anada tu vas tenir també doncs això, et va tocar, va ser el torn de lluir-te sota pals i vas evitar doncs que potser el Sant Mauro s'avancés. Per tant, la teva actuació va tenir també molta influència en aquest 0-1 aconseguit. Primer de tot, com t'estàs veient aquesta temporada, tema sensacions?
Bueno, sí que la primera volta va ser una mica difícil, tant a nivell de grup i com individualment, sí que no m'acabem de sortir als partits com volia, però aquesta segona volta sí que estic molt content. Crec que a nivell individual han sortit molt bon partit, i sí que l'equip anava molt bé. Sí, és una pena que ets un simpàtic que no van poder guanyar i poder ascendre directament, però bueno, tenim l'oportunitat de pujar a fer el playoff, així que al donar-ho tot el playoff i a veure si aconseguim aquest ascens.
Suposo que no ho desitges, però imagino que preparat, no? Si doncs novament el Sagnier doncs toca durant 10-15 minuts doncs lluir-te, no? A la porteria.
Sí, sí, és el meu treball, com diuen. Si toca una altra vegada haver de parar una mica, doncs pararem, però sí que millor que si no arriba.
Feia temps també que l'equip no deixava la porteria a zero. Tu, com a porter, quin valor li dones també a això, a doncs no rebre gol?
És el que he dit abans. Sí que és un resultat molt bo, perquè venia de 5 partits guanyant, 5 partits que ficaven gol, i tornar a fer una porteria a zero, guanyar, jo crec que a tot l'equip ens ha donat una mica d'aire i calmar-nos una mica.
En el partit d'anada, el Sant Mauro doncs va presentar un ambientàs al camp allà, a Santa Margarida de Montbui. El tècnic, escoltàvem ara les declaracions de David Vilajona, no?, que feia una crida a l'afició potablava per fer del Sagnier doncs també un fortí, no?, amb un petit infern potablava. És molt important per vosaltres doncs això també, el factor públic, el factor camp, aquest recolzament de l'afició per tirar endavant?
Sí, jo faig una trucada a tota la gent del Prat i que no sigui del Prat, que els necessitem, que es donaran un passet més per poder aconseguir aquest repte que tenim al playoff, i que
sembla que s'ha perdut aquesta connexió. No t'escoltàvem, Dani, deies el tema del Sagnier?
Sí, això, que truco a tota la gent del Prat i que no sigui del Prat, que vingui aquest diumenge al Sagnier, que el necessitem, que igual que anem fora i veiem un ambientàs, que també el Sagnier és un fortí i aquest playoff el necessitem més que mai.
Una altra de les coses que han envoltat aquest partit de tornada és el tema de l'horari. Previsiblement era a les 4, finalment doncs s'endarrereix una mica més, evidentment, serà a 6:15. El tema de la calor és el que ha provocat doncs aquest canvi d'horari. Ja l'anada vau notar, no?, aquesta calor, sobretot en el primer temps. Aquest partit encara és més d'hora que el que vau jugar a l'anada, que va ser cap a les 7. Com influeix la calor i si és un tema o un aspecte que també una mica us preocupa, sobretot els jugadors de camp?
Sí, sobretot aquestes dues últimes setmanes sí que ha pujat molt la temperatura i sí que jo com a porter, pues, bueno, no pateixo tant com el meu company, però sí que el meu company a l'hora de córrer no és... jugar a les 7 de la tarda és més fàcil que no jugar a les 4 amb tot la solana i a 30 i pico graus.
I per intentar doncs una mica acostumar-vos a l'hora del partit, els entrenaments, el seu avançat aquesta setmana per més o menys entrenar a l'hora que jugareu, o no heu canviat aquesta dinàmica?
No es pot, perquè encara els petitets segueixen entrenant, llavors hem mantingut la mateixa hora. A les 7 comencem, anem al gimnàs, i a les 8 comencem a entrenar al camp.
Suposo que ara la darrera pregunta que et faré em diràs que et dona igual, però en cas de passar, que suposo que el que voleu és passar i us dona igual el rival, però quin rival prefereixes a la final? Rubí o Poble? La cosa està molt igualada, empat a 1 en el partit d'anada, sí que és veritat que ara a la tornada doncs la Poble juga a casa, però heu parlat de preferències o és indiferent?
No, sí que s'ha parlat de que sabem que aquest any si el que puja de tercera ref a segona ref és el del grup català, sí que sabem que puja un mes de la Lliga Elite. Llavors, si una final fos, per exemple, Poble-Prat, sí que si el català pujara, sí que els dos finalistes, perquè som tercer i quart, passaríem.
O sigui que aquest debat s'ha tractat, no?, en el vestuari.
Sí, s'ha parlat. Però sí, Rubí o Poble, l'important és que passem nosaltres i ja ens trobarem al rival que toqui.
Tu, i ara sí, ja la darrera pregunta. Tu has notat un canvi de xip, deia el Mono, el tècnic, en David, que doncs moltes vegades aquestes dinàmiques, una mala dinàmica, acabes la temporada malament, però que un clic en el playoff et pot donar la vida. Has notat que l'equip ha fet aquest clic en el playoff, veient una miqueta com es va acabar el curs?
Sí, la gent sap que és la nostra última oportunitat, que això s'acaba ja i que queda un partit, i si passem dos més que es poden donar la vida i canviar tot aquest any, però bueno, sí que ja està tothom entrenant, hem recuperat molta gent que estava lesionada, i sí que es nota el ànim de que la gent vol competir i guanyar aquest playoff.
Doncs molta sort, Dani, de cara a aquesta tornada de diumenge, i a veure si podem celebrar aquest pas a la final.
Moltes gràcies.
Les paraules de Dani Guiseris, el porter de l'Associació Esportiva Prat.
Escoltes el Prat Esports.
Encetem el tram final del programa i anem a parlar de Moto3, perquè aquest cap de setmana tenim Gran Premi d'Itàlia a Mugello. Máximo Quiles és el principal candidat a emportar-se aquest Mundial i també la victòria en aquest Gran Premi. L'Espanyol està signant una temporada espectacular i avantatge gairebé en 70 punts a Adrián Fernández, que està lluitant per mantenir-se a la segona plaça contra Carpe. Pel que fa al pilot Potalava, Joel Esteban, 14è a la General, afronta el Gran Premi amb l'objectiu de tornar a sumar punts després d'un Gran Premi de Catalunya on va acabar en 16a posició i no va poder sumar cap. Hem de dir que en la primera pràctica lliure d'avui divendres, el pretenc ha aconseguit el segon millor temps i s'ha quedat a poc més de 0,2 dècimes del primer classificat, Adrián Fernández. Per tant, doncs, veurem com rendeix el pilot Potalava en aquest Gran Premi. A més, Joel Esteban fa res, poc més d'una hora, ha classificat 7è en els entrenaments i, per tant, està classificat ja per la Q2 de demà dissabte. Recordem els horaris. La segona pràctica lliure serà demà a 8:45 del matí i les classificacions arrencaran a 12:45 del migdia. La cursa serà el diumenge a les 11 del matí amb un total de 17 voltes. I si mirem els precedents, només tenim un, el de l'any 2024, on evidentment el resultat no va ser el desitjat, 18è classificat. Esperem, pinta que aquesta moto doncs està funcionant molt bé, aquesta KTM, doncs que el pilot pretenc Joel Esteban torni novament als punts. Veurem en quina posició, però d'augment, doncs com dèiem, a la primera pràctica lliure, la cosa no pinta malament.
Escoltes el Prat Esports.
Poc menys de 15 minuts per arribar a 8:15 del vespre. Moment ara per recuperar un podcast d'aquesta setmana dels amics de Fans in 11, on parlen de la Champions i també del Puskas Arena.
Portem un tema que està ancorat en l'actualitat. Normalment no és el que busquem nosaltres com a mitjà, però en aquest cas, aquest mes havia d'escriure sobre un estadi de futbol, i aprofitant que d'aquí uns dies l'Arsenal i el Paris Saint-Germain jugaran la final de la Champions League 25-26 al Puskas Arena de Budapest, anem a parlar una miqueta de la capital d'Hongria, de la història del futbol hongarès i d'aquest Puskas Arena, que com deia serà la seu per primera vegada en el país, en Hongria, que s'aculli una final de la vella Copa d'Europa o de l'actual Champions League. Aquest Puskas Arena no és només un camp, és una declaració. Es va inaugurar oficialment el 15 de novembre de 2019 com a nou estadi nacional d'Hongria, amb un amistós entre Hongria i l'Uruguai que va acabar 1-2. Va ser construït al mateix solar del vell Ferenc Puskas Stadion, enderrocat el 2017, i conserva fins i tot les parets de maó de l'entrada principal del seu predecessor. Com si volgués recordar que els estadis moderns també poden dialogar amb els seus fantasmes. La seva capacitat frega els 68.000 espectadors i des de la seva obertura és la casa de la selecció hongaresa. No és, per tant, la llar quotidiana d'un club concret, sinó el gran saló nacional del futbol magiar. I això, en una ciutat com Budapest, té sentit. Budapest no és una capital qualsevol, és una ciutat que, quan un la camina, sembla feta per impressionar sense demanar permís. Jo la vaig visitar fa uns mesos i em vaig sortir amb aquella sensació estranya que deixen algunes ciutats molt velles, la d'haver estat en un lloc que no necessita esforçar-se gaire per enamorar-te. La monumentalitat gairebé teatral del Parlament, la manera com el Danubi parteix la ciutat en dues i alhora també la uneix, converteixen qualsevol passejada en una mena de pròleg històric. Recomano a qualsevol que viatgi a la final que no es limiti a l'estadi. Val la pena quedar-s'hi uns dies i admirar la ciutat amb calma. No cal posar-se gaire acadèmic per entendre per què Budapest impressiona tant. N'hi ha prou amb saber que va ser modelada per la grandesa del vell imperi austro-hongarès, per guerres, per ocupacions, per dècades de comunisme i per una posterior reinvenció europea. El riu continua sent la seva gran columna vertebral, separa Buda i Pest, i des de les seves ribes s'entenen millor el castell, els ponts, els turons i la bellesa una mica solemne de la ciutat. Però l'important aquí no és la ciutat de Budapest, encara que ho envaeixi tot, l'important és l'estadi. La història del recinte comença abans de 2019, molt abans. L'estadi anterior va obrir les portes el 20 d'agost de 1953 amb el nom de Népstadion, que en hongarès significa l'estadi del poble. Era una obra d'una altra època, d'una altra Hongria i d'un altre llenguatge polític. Durant dècades va ser el gran escenari del futbol hongarès, el lloc on la selecció va jugar els seus partits més importants i on el país va projectar, també a través de l'esport, una certa idea de si mateix. El 2002 va ser rebatejat com a Ferenc Puskás Stadion, en honor al futbolista hongarès més gran de tots els temps. Hi ha alguna cosa molt simbòlica en el fet que el Puskás Arena s'hagi aixecat just allà, sobre les ruïnes de l'antic Estadi Nacional. No és només un relleu arquitectònic, sinó una manera de dir que Hongria no vol esborrar la seva història futbolística, sinó actualitzar-la. El nou recinte, acabat entre el 2017 i el 2019, ofereix la comoditat i l'escala d'un estadi UEFA d'elit, però al mateix temps conserva fragments visibles de l'edifici anterior, com si la modernitat necessités el permís del passat per existir del tot. Hi ha estadis més sorollosos, més salvatges, més històrics. La singularitat del Puskás Arena és en una altra banda. És en la seva condició d'estadi nacional en el sentit més ple del terme. No es va construir per resoldre el problema d'un club, sinó per donar a Hongria una cara futbolística d'acord amb la seva memòria i amb les seves ambicions contemporànies. La seva capacitat, com deien, s'apropa als 68.000 seients. Està situat al districte de Sugló, relativament a prop de l'estació de Keleti, i des del principi va ser concebut també com un recinte multifuncional capaç d'acollir grans esdeveniments internacionals més enllà del futbol. I els ha acollit en molt poc temps, a més, perquè a la passada Eurocopa del 2020, que es va celebrar el 2021, va ser seu de 4 partits, inclosos 3 de fase de grup i un de vuitens de final. També va acollir la Supercopa d'Europa del 2020, guanyada pel Bayern de Múnich davant el Sevilla, i la final de l'Europa League del 2023, aquella nit llarguíssima en què el Sevilla va vèncer a la Roma. Ara fa un pas més, la final de la Champions, i està molt clar, no?, el que està fent la UEFA en Budapest. Està tractant el Puskás Arena com una plaça fiable per les seves grans cites. I després hi ha la figura de Ferenc Puskás. El nom no necessita traducció. Per Hongria, Ferenc Puskás no va ser només un gran jugador, va ser el jugador, el rostre definitiu del futbol nacional, la síntesi perfecta entre talent, orgull i època. Puskás va marcar 84 gols en 85 partits amb Hongria, una xifra que encara sona a deliri, i va ser la gran figura d'aquells Mighty Magyars dels anys 50, un dels equips més fascinants de tots els temps. La seva història, a més, té aquella amplitud dels grans mites europeus. Va ser ídol al Lombet, líder de la selecció hongaresa, i després de l'aixafament soviètic de la revolució de 1956, va acabar exiliat i reinventat al Real Madrid, on la seva cama esquerra va escriure una altra biografia igualment imponent. A Chamartín va jugar 262 partits i va marcar 242 gols, una barbaritat que explica per què a Budapest i a Madrid el seu nom no pertany només al passat, sinó a una mena de present perpetu. Puskás és, en realitat, l'excusa perfecta per parlar de la vella grandesa futbolística d'Hongria. Avui, per a molts aficionats joves, Hongria és una selecció simpàtica, competitiva a estones, però perifèrica. I no sempre va ser així. Hi va haver un temps en què Hongria era el centre mateix del futbol europeu. Abans que el Brasil conquerís la seva primera Copa del Món i abans que el futbol modern es professionalitzés fins a semblar una indústria passant, els hongaresos ja proposaven idees tàctiques i tècniques que van marcar una època. El país ja havia estat subcampió del món el 1938, però la seva veritable edat d'or arribaria als anys 50. Aquella selecció, liderada per Puskás, va redefinir el joc. Va humiliar Anglaterra a Wembley amb un llegendari 6-3 al 1953 i ho va repetir amb un 7-1 a Budapest un any després. Va ser segurament un dels equips més avançats de la història, també un dels més tràgics. Va perdre la final del Mundial del 1954 contra l'Alemanya Occidental, i poc després la història política del país va alterar per sempre el destí de diversos dels seus grans futbolistes. Per això aquest estadi importa tant, perquè cada gran partit al Puskás Arena funciona com una petita reparació simbòlica. No retorna a Hongria a la seva edat daurada, però sí que li retorna un escenari proporcional al que va ser. En els darrers anys, Hongria ha recuperat una certa visibilitat internacional gràcies a la seva selecció i a la qualitat organitzativa de Budapest com a seu. L'estadi hi ajuda, no només perquè és còmode, nou i fotogènic, sinó perquè crea la sensació que el país torna a seure a la taula principal del futbol europeu. El Puskás Arena no és un monument buit, és una màquina de prestigi. Cada final, cada gran partit, cada nit europea que acull, reescriu una mica el lloc d'Hongria en el mapa contemporani del futbol. No em sembla casual que la Champions arribi aquí, i estadis que només allotgen partits. Aquest, en canvi, sembla construït per allotjar també memòria. Té el nom correcte, la mida correcta i el país correcte al darrere. I a més, és una ciutat on gairebé tot convida a quedar-se una miqueta més. Qui viatja a la final trobarà un recinte modern, però també trobarà una cosa més difícil de fabricar. Context. El Puskás Arena no flota en el buit. Està ancorat en la llarga història del futbol hongarès, en el prestigi gairebé mític de Puskás, en la bellesa greu de Budapest i en la idea que, de vegades, els estadis serveixen per a molt més que per asseure gent al voltant d'un camp. Serveixen també per recordar qui vas ser i per insinuar qui t'agradaria tornar a ser. I fins aquí aquest episodi del podcast de Fansin 11. Veurem d'aquí a uns dies qui s'emporta aquesta Champions League al Puskás Arena de Budapest.
Acomiadem el Prat Esports, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic que hem estat amb la Valeria Incapié. Els Esports tornen demà amb el partit del Club Bàsquet Prat contra el Club Bàsquet Porto Sagunto a 1:45, amb la prèvia i, evidentment, després amb el partit, que és a 1:45. Ara us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins demà. Adeu. Ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que sol ja surt per tu i per ningú més. El sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Segueix-nos a través de la música al 91.6.
El Fanzine fa una trena.
El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Rompe, lo rompe, lo trenca.
El teu camí i el meu es tornen a creuar. Ha passat tant de temps, t'he trobat a faltar. No cal que em digues res, havia de passar. Que tu vols vindre amb mi, jo t'estava esperant.
Els ulls se t'il·luminen, potser mai has marxat. Tu i jo morim de ganes, la vida ens puja al cap. Una cançó sense sentit ens fa embogir. El món va donant voltes i el meu cor diu que sí.
I sentir que tot estava al lloc que ho van deixar, com si res hagués canviat. Deixa'm que et canti la cançó que mai s'acaba, jugant a Benilú fins l'hora blava. Passar la nit ballant Mediterrània, que ens mirin com els dies.